Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
L'amor no té cura, però és l'única medicina per tots els mals. Leonard Cohen. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
La paraula diu més de nosaltres del que ens pensem. Tant és així que només cal escoltar amb atenció les persones per saber realment com som. La paraula és aquell vehicle d'expressió que tanca, en si mateixa, idees i conceptes que provenen de la nostra personalitat i que nosaltres fem servir per comunicar des de dins cap a fora. És per això que cal prendre consciència de la manera com ens expressem. I no només perquè els nostres defectes quedin exposats als altres, sinó perquè ens poden ajudar a conèixer-nos millor. A més, hem de saber que les paraules donen força a aquells conceptes als que ens referim cada cop que les pronunciem. És per aquest motiu que quan diem que estem cansats, reforcem una mica més la idea de cansament, o que quan diem que estem espessos, en realitat estem empoderant el concepte de tenir un dia mentalment gris. Cada dia deixem anar un munt de paraules que ressonen negativament a nosaltres mateixos i que no ens ajuden a millorar com a persones. Són maneres de parlar, sí. Les fa servir molta gent, sí. Però això no vol dir que no englobin defectes col·lectius i que no empoderin aquells conceptes als quals ens referim. I penso, ara que la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáez de Santa Maria, ha assegurat contundentment, ho recordareu la setmana passada amb paraulotes i tot, ha assegurat contundentment no haver cobrat mai en un sobre, també ens ha quedat clar a tots els ciutadans quin concepte té de la seva vida. I és que simplement hi ha coses que, si es diguessin amb altres paraules, no ens delatarien tant.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
És que no m'agradaria fer servir la paraula que va fer servir la vicepresidenta en aquell moment. Igual la recordeu, eh? No he cobrado en sobres en vida. I va deixant aquí un adjectiu d'aquells contundents. En qualsevol cas, avui, atenció, medicina antroposòfica. Parlarem amb el doctor Juan Camilo Botero Gómez. Què és això de la medicina antroposòfica? Ell està especialitzat en el càncer i ens oferirà unes perspectives de la malaltia que possiblement poc coneixíem abans. Després, la Swami Nidanda, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic avui i que quan veig aquí... De què hem de parlar, mare meva? No generarem molta controvèrsia, eh? O sí, o generarem-ne molta. No sé, ara ho veurem, perquè amb ella parlarem de la independència. També ens espera una trucada en Joan Antoni Malé, que està al darrere d'aquesta fira antroposòfica, perquè avui va d'això en bona part, de la Torre Amat, que se celebra els dies 9, 10 i 11 de maig a la ciutat de Barcelona, a Sarrià, al carrer Duquessa d'Orleans, número 9. Tindrem qüestió, oportunitat d'aprofundir-hi una mica més al llarg del programa. I al final de tot, doncs, com bé sabeu, el Punt de Llum amb l'Enric Tintoré, un programa que realitzem amb en Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Avui estem a punt o encetant ja el programa número 29 d'aquesta temporada, un programa de ràdio que és, com tu saps, per la nova consciència social, pel canvi de paradigma, que fa anàlisi crítica del sistema, però que sobretot li agrada molt oferir alternatives. I també doncs assegurem que per canviar el món abans cal que comencem a canviar nosaltres primer. Et recordem que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania. Només té sentit si tu ens ajudes i ho pots fer a través de només un euro a la web teaming.net/elcompromisciutadà. Atenció, teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Per suposat, ens trobaràs al Facebook, ens trobaràs al Twitter i ens trobaràs a periodismeiconsciència.org. I si us dèiem que tenim a la Swaminathan de l'altre costat del fil telefònic és perquè, si no fallen les tècniques, la tenim, oi que sí, Swaminathan, de bona tarda.
Hola, bona tarda, aquí estic.
Fantàstic, me n'alegro.
El poder dels petits canvis.
Amb Swaminathan.
I on t'has ficat, Swaminathan? Per on passes?
Soc a Garriguera, a l'Alt Empordà.
Ah, això és cap allà a l'Albera, no?
Sí, estem fent un retir aquí dalt.
Ah, sort que m'ho vas dir i que vaig poder mirar en el mapa on és Garriguella perquè no em venia present. No,
és... està molt tranquil, un poble petit i a prop del mar.
Fantàstic. Per tant, deus estar a prop dels aiguamolls, no?
Ai, sí, són molt macos.
I Tramuntana què? I Tramuntana què? Tramuntana ha bufat aquests dies?
Hem passat uns dies de forta tramuntana. Ara està més calma ja.
Ja. Sí. La independència, ai.
Ai, què ens diràs? Déu-n'hi-do, Joan.
No revolucionem el galliner o revolucionem-lo? Ara no sé quina de les dues opcions d'agafar. Però digues, explica'ns, què podem dir de la independència?
Home, jo quan m'has proposat dir què podríem parlar de la independència, doncs bé, això pot moure consciències, pot moure sentiments, ja sabem que estem en un temps que en el nostre país doncs és quelcom doncs, que genera controvèrsia, com tu dius, no? Mm. Però des de la meva perspectiva et puc parlar del que és la independència a la natura, a la vida, i ja sabem que la ioga, i soc mestra de ioga i això em dec, doncs és tret de l'observació de la naturalesa i de la vida, i precisament, fins i tot en mantres o en cants vèdics, es parla de la independència.
Ah, sí?
Així que no és algo només actual, eh?
No és una qüestió només política, eh?
Ni molt menys. Però es basa en les mateixes premisses, eh? Mira, si donem la volta a la paraula i parlem de la dependència, tots la tenim bastant al cap per la llei de dependència, no? Persones doncs, que malauradament necessiten de l'ajut d'algú altre, és a dir, que no es poden valdre per si mateixes, no? Doncs tota dependència genera, d'alguna manera, una necessitat d'ajut i això crea doncs deutes cap a qui t'ajuda, entens? Ja sigui econòmic, ja sigui de temps, ja sigui d'agraïment. Una persona que demana un ajut, doncs tindrà un deute. Aleshores, tant de bo tothom fos independent en el sentit de que pogués regalar el seu ajut, la seva companyia, el seu estar, els seus diners, si és que necessita l'altre, que tingués la independència per poder donar, no la dependència per haver de necessitar, però, bueno, ja ens entenem que en els temps en què vivim, moltes persones, ja sigui econòmicament o per motius de salut, som dependents d'altres, no? Llavors, jo ho he estat, quan m'has dit què podríem dir de la independència, doncs mira, parlant del país, però portant-ho al terreny de la parella, per exemple, no? Penso que som dependents, és a dir, que moltes parelles comencen per una estimació i mica en mica es va tornant una dependència d'un de l'altre, potser dependència de companyia, potser dependència de carinyo, que és totalment lícit, eh? Però què passa al viure d'aquesta manera? Doncs que si jo et necessito i espero de tu, evidentment esperes companyia, esperes carícies, esperes que t'escoltin, esperes i reps d'allò, automàticament tu estàs en deute amb aquella persona. Sí o no? Ni que sigui moralment, quan reps alguna cosa, ja tens aquella sensació de que també li has de tornar, també li has de donar. I això és un cercle que sembla que en el dia a dia, si tu vas necessitant i vas esperant de l'altre i a la vegada et sents amb l'obligació, amb la moral d'haver-li de compensar o de tornar, doncs es crea una relació de molta dependència. Llavors, per mi i per tota la natura, la independència seria com un compromís amb un mateix. Jo sempre us deia en altres programes que hem fet que el sol ens dona llum i energia, doncs perquè ell és llum i energia, i ho fa generosament, és que no ho pot fer d'una altra manera. Tant de bo tots fóssim independents per poder estar donant la nostra llum i la nostra energia, si val l'expressió, no? Pensant en el sol.
Sí.
Bé, aleshores la independència en ioga s'interpreta com aquella responsabilitat amb un mateix de ser el que som, de que ens respectin i que ens deixin ser el que som i que ens ajudin a ser el que som, que hauria de ser la finalitat d'una parella, que els dos membres s'ajudessin a ser millors persones i més lliures i créixer junts i no dependre l'un de l'altre. Mira, l'exemple és un prat de flors. Tu veus un prat preciós ple de floretes, ara a la primavera, però no seria tan maco si cada una d'aquestes floretes no fos maca en si mateixa, no fos independent, que estigués desenvolupant la seva bellesa, la seva plenitud. Aleshores, si cada persona i cadascú de nosaltres poguéssim ser independents, fent-nos respectar, deixant-nos el nostre espai vital que necessitem, podríem donar, regalar i ser el, formar entre tots aquest prat. I mira, parlant de la nostra situació política, per què no dir-ho? Jo penso que podem arribar a una gran germanor i una gran riquesa des de la independència. Per què? Perquè no estarem ni devent res ni pidolant res, sinó simplement compartint. I com tots som, Catalunya té una riquesa com la té Espanya i d'altres autonomies com la tenen altres països. Si poguéssim veure aquesta dimensió universal, tant de bo doncs, tots fóssim independents i ens poguéssim intercanviar la nostra riquesa en lloc d'exigir-nos i bueno, ja veiem tot el que passa, no? Penso que seria la base de viure amb joia, amb esperança, sobretot amb aquella, diria, alegria, no? De ganes de progressar, de ganes de canviar en positiu el món, no?
De totes
sempre...
digues.
Sí, digues, Joan.
No, que anava a preguntar que tot això com ho casem amb una idea que és la d'un món sense fronteres, no?
Ah, aquí estaria, tant de bo pogués ser així, no? Un món sense fronteres i que les persones, cada una fos independent. Llavors els països també, cadascú fos independent i poguéssim travessar-nos els uns a les altres sense fronteres. Jo participaria d'aquesta idea d'un món sense fronteres, però això sí, respectant la identitat de cadascú, respectant els espais vitals de cadascú. Que no hi hagin fronteres no vol dir que tu estàs a casa teva i que tu tens dret a la teva intimitat i el com tu vols portar a casa teva i el com tu vols viure a casa teva. Això no treu que després tinguis la porta oberta per tothom que vulgui, tant per entrar com per sortir. Però la teva identitat ha de ser respectada, el teu espai vital i la teva manera de com vols viure ha de ser respectat.
Swamini Danda, molt bé aquesta independència. Reflexions amb certa profunditat, amb la que el temps de la ràdio ens permet. Anava a dir, vols afegir alguna cosa més o què?
Pues simplement que no perdem l'esperança, que no perdem la joia del canvi aquest, del progrés, de l'evolució, que no ens quedem encallats i que no permetem que ningú ens encalli. Perquè la vida, si s'encalla, diuen els xinesos, que si s'encalla es podreix. I tenen raó.
Jo m'imagino que on estàs tu ara, poc encallada deus estar amb el paisatge que tens entorn, no?
Sí, amb la tramuntana que t'espavila, que ho ventila tot, tampoc ens
està bufant ara,
gaire.
No? Està bufant ara, no?
Menys que aquests dies, però hem tingut dies de tramuntana forta. Però mira, el que és curiós és que les iaies d'aquí de la contrada, on fa tramuntana, es queixen, però la que fa un dia que no bufa el vent ja també l'enyoren. Ah. Perquè diuen, ai, l'aire està una mica contaminat, està això que convé que ventili.
Ja. És que sentia un so que no... Sento un so que no sé si és de la connexió telefònica o és perquè... Tu estàs ara a l'aire lliure?
No.
Estàs a dins.
Estic a dins, sí.
A dintre. Bé.
Potser era la roba que em tocava el micro.
No ho sé.
Tinc un petit micro d'uns auriculars.
Estàs explicant els secrets de la connexió, eh? Molt bé.
Del mòbil, sí.
Molt bé.
Bueno, Joan, gràcies per trucar.
Sí, no,
i
a tu,
endavant,
a tu per atendre'ns. Una abraçada, Swamini.
I com tu fas el teu programa independent per poder donar tot el que ets i per tenir aquesta llibertat de parlar clar i de no enganyar-nos.
Home, si hem de dependre dels interessos del mercat o dels interessos polítics, potser no podríem dir la quarta part de les coses que diem. Que tampoc les diem grosses, eh?
Però tampoc podríem aspirar a un canvi.
Això també és cert. Gràcies, Swamini Danda, una abraçada.
Fins dilluns, Joan. Una abraçada a tothom.
Que vagi
gràcies.
Bé. Adéu.
Adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
I vaja, de fet, ja ho acaba de dir tot la Bet amb aquesta, amb aquest indicatiu. Parlar amb la Suamini Danda és un plaer, la veritat és que és un plaer cada setmana. I ho dèiem, periodisme independent és el que volem fer perquè creiem realment que el canvi de paradigma autèntic en el món dels mitjans de comunicació ve si exclusivament adopten sentit gràcies a les persones a qui anem dirigits, és a dir, a tots vosaltres. És per això doncs, que tenim oberta aquesta via, que és teaming.net/elcompromisciutadà, teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà, on hi podeu fer les vostres donacions de només un euro mensual per tal d'intentar finançar en la mesura del possible doncs, aquest programa. Evidentment, un euro és poca quantitat, però a la que se'n sumen molts, doncs evidentment això ja fa més patxoca i nosaltres podem fer més i més coses. I ara atenció perquè, canviant de tema radicalment, la cita és aquest cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 de maig, a la ciutat de Barcelona, al barri de Sarrià, al carrer Duquessa d'Orleans número 9, on se celebra una mostra d'antroposofia. I de tot plegat, qui ens en parla és algú que ha vingut en el programa en més d'una ocasió, que de tot això en sap molt, tot i que segur que diu no, jo no en sé massa, i que és el Joan Antoni Malé, a qui saludem. Senyor Malé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui que l'enganxem per telèfon, estava dinant potser aquestes hores o què, senyor Malé?
Pues sí, estava dinant amb unes amigues que ja temps que no veia i...
Està bé. Bueno,
però res, pot parar, tenim temps després de reprendre, no passa res.
El subdirector general de Triodos Bank i, a més, vicepresident de la Fundació de Triodos, a mi m'agradaria preguntar-li, perquè, com dèiem fa uns segons, doncs, aquest cap de setmana i aquesta fira a Torre Amat, ara en donarem més pautes, és una fira antroposòfica i m'agradaria preguntar-li què és exactament això de l'antroposofia, per bé que ja n'ha vingut a parlar algun cop, no?, en aquest programa.
Doncs, bueno, per mi l'antroposofia són diverses coses. No? En primer lloc, és un camí d'autoconeixement. És a dir, els humans, la majoria, jo crec, per no dir tots, tenim una búsqueda interior, ens agradaria saber qui som, què estem fent aquí, quin sentit té l'existència, i això és una búsqueda que ens porta tota la vida. No? Durant molts anys hem pensat que aquestes coses no es podien respondre, o eren des de la fe, o només des de la raó científica, un reduccionisme molt, molt materialista, i semblava que eren coses, la fe i la raó, que estaven separades. Bueno, l'antroposofia és un camí que permet unir aquestes dues coses i, pas a pas, anar descobrint això, no? Qui som i què estem fent aquí. Això per una banda. L'altre, des d'aquest coneixement, poder transformar la vida quotidiana. Avui estem en una època que hi ha moltíssims conflictes, tenim molts problemes, hi ha un gran atac a les llibertats humanes, a vegades no ens en donem compte, tant el tema de la salut, el tema mediambiental, el tema econòmic, aquest no cal dir-ho, per descomptat tothom està d'acord, en el tema de la medicina, l'alimentació... Doncs anem desconcertats. Bueno, doncs aquest coneixement que dona l'antroposofia ens permet entrar en totes aquestes àrees de la vida quotidiana i des d'aquest coneixement, diguem-ne, jo dic espiritual, a vegades la gent espiritual no li agrada, bueno, jo sempre dic holístic. Per mi espiritual és allò universal que et permet unir les lleis d'aquí a la Terra amb altres lleis superiors que regenten l'univers, no? Digue-li espiritual, digue-li holístic, però el cas és que quan coneixes una sèrie de coses et permet comportar-te la vida sense crear tants conflictes com estem creant ara. Mm-hmm. I per mi és això, és a dir, primer un camí d'autoconeixement, de transformació personal, un camí que a mi, espero, em permet convertir-me en millor persona cada dia, almenys aquesta és la meva aspiració. Mm-hmm. Des d'aquest coneixement, ser millor persona, convertir la vida en un servei als altres, però per poder-ho fer bé, cal que aquest coneixement compenetri la realitat doncs, en àrees tan diverses com la medicina, l'agricultura, l'economia, la pedagogia, l'arquitectura... És a dir, que lo espiritual i lo terrenal no estiguin separats, sinó que estiguin units. Això, dit molt ràpidament, és per mi l'antroposofia.
I tot això com es tradueix en forma de fira?
Bueno, en fet, potser la paraula més que fira és una mostra, per això li hem dit mostra, volem mostrar a la gent com lo espiritual no és una cosa que es fa en una habitació tancada amb una mica de cremant sàndal i fent ahum, que també pot ser això, sinó que lo espiritual és això, és buscar aquest coneixement que et permet transformar la realitat. I volem mostrar a la gent com, per nosaltres, és sorprenent que després de quasi un segle d'antroposofia, no, quasi no, després de més d'un segle d'antroposofia en el món, a Espanya moltíssima gent no ho coneix, o ho coneix malament, o bueno, ho veuen distorsionat, és a dir, no, senyors, hi ha molts camins de coneixement. L'antroposofia és un impuls que serveix per transformar la cultura d'aquesta època i ajudar a solventar els conflictes que tenim plantejats, sobretot dic, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell mèdic. Llavors, volem mostrar a la gent com això no són teories, sinó que són realitats que estan funcionant. Per això li hem dit una mostra, no? Però volem mostrar a la gent que això i animar la gent que ho conegui, no perquè busquem seguidors i tal, sinó que, home, pensem que una cosa tan important com aquesta cal que la gent la conegui. És una llàstima que no es conegui.
Precisament vostè citava la medicina, i d'això en parlarem precisament d'aquí uns instants amb en Juan Camilo Botero, que és un metge antroposòfic, per tant tindrem oportunitat d'aprofundir en aquesta qüestió, però m'agradaria...
Un bon amic i bon metge.
Sí. Però m'agradaria tornar al tema de la fira. Això és aquest cap de setmana, que és el divendres, dissabte i diumenge, 9, 10 i 11. Vostè em corregeix, de maig, al carrer Duquessa d'Orleans, número 9. Exacte. Això és a Torramat, no?
Torramat.
A la Torramat.
Sí, sí. Bueno, no, i convidem a la gent que vingui. Realment val la pena, hi hauran conferències, també hi hauran tallers artístics, perquè també és un impuls que transforma l'art i ajuda a com renovar l'art, també. És a dir, és un impuls que respecta la llibertat i la creativitat i no ve per trencar res, sinó per ajudar a impulsar nous camins en aquesta època, que cal, una època que no va bé, però les coses s'han de renovar. S'han de renovar des d'un coneixement, mostrarem a la gent que això es pot fer, no? Tallers, conferències, també activitats per nens, bueno, hi haurà de tot, no? També hi haurà degustacions, vindran un dels caves més importants aquí de Catalunya, el Recaredo, que hem fet un dels primers caves biodinàmics d'Espanya, boníssim, farem una degustació, és a dir, també serà una mica una festa, no? L'Hospitol és una cosa també carca, no? L'Hospitol ha de portar el coneixement, ha de portar equilibri, ha de portar alegria, i ho fem des d'aquesta alegria, no?
Això començarà aquest divendres al vespre, no? Si no m'equivoco,
sí,
hi ha una xerrada seva, no?
Sí, m'han passat la xerrada inaugural,
sí.
Una mica explicant això, no? Que l'antroposofia com un impuls transformador de la nostra època. I després farem aquesta degustació, vindrà un cuiner molt important, bueno, serà... Convidem a la gent, val la pena que vingui. Jo crec que en una època de desconcert, coses com aquestes, val la pena que es coneguin.
Jo no sé si ens deixem alguna cosa al tinter que sigui interessant. Potser insistir un altre cop que la gent està convidada. S'ha de pagar entrada o no?
Bueno, entrada només és el primer dia del vespre, perquè hi ha aquesta degustació, hi ha un sopar i degustació de caves, però no és per pagar, també és una mica per ajudar a cobrir una part, perquè tot això no està amb ànim de lucre, al contrari, això costarà diners, per ajudar a cobrir una miqueta les despeses. El primer dia, el sopar, la degustació, la primera conferència, s'han cobrat 35 euros, que és una cosa simbòlica, perquè la gent ens ajudi amb les despeses, que dic que no... Si arribéssim a cobrir, ens n'hauríem per satisfets, que segur que no arribarem. Però no es fa per guanyar diners, es fa per mostrar al món això, no? Jo diria, sobretot això, a la gent que surti una mica d'aquest prejudici, no?, de que les coses només es creuen per fe o es demostren per la raó. El ser humà tenim moltíssimes possibilitats, sobretot en aquesta època. Podem fer moltes més coses de les que ens imaginem. Tenim moltes capacitats que encara estan dormides. Podem ser molt més creatius dels que som si realment arribem a connectar amb aquest coneixement universal. I això en aquesta època realment és factible i és relativament fàcil. Dic relativament perquè fàcil no és res, però vull dir, no és una cosa que t'has de tancar en un convent, amb meditar en silenci. És compatible amb la vida quotidiana, amb una vida normal. El camí espiritual i el camí quotidià en aquests moments són totalment compatibles. I això ho volem mostrar. Normalitzar una mica la paraula espiritualitat, que a vegades té connotacions estranyes. No, espiritualitat és connectar amb l'universal, amb el coneixement universal, igual que el ser humà durant molts anys volia volar, no va poder, fins que va descobrir les lleis de la gravitació, l'aerodinàmica, llavors aquelles lleis que abans el determinaven, després el van fer lliure, doncs hi ha moltes altres lleis que si les coneixem ens faran lliures i ens permetran actuar en aquest món.
Queda
i això és una miqueta el que intentarem mostrar en 3 dies en la mesura que es pugui.
Que serà, repetim, insistim, a la Torre Amat de Sarrià, això és al carrer Duquessa d'Orleans, número 9, des d'aquest mateix divendres i fins al diumenge. Vaja, jo crec, senyor Malé, que d'inspiracions n'ha posat una estona en aquest programa. Esperem que haguem pogut generar visites, perquè seria interessant.
Ojalà, la gent vingui, no? Ens conegui, inclús doncs, que ens qüestionin, que ens preguntin. No? Si el que volem és trobar-nos, no volem demostrar, només volem mostrar. Mostrar que hi ha altres camins, que hi ha altres coses i val la pena conèixer-los. Estarem encantats que vinguin, fins i tot la gent que sigui crítica. Benvinguts seran, també.
Molt bé. Doncs una abraçada. Deixi'm enviar-li primer també al Nacho Amat, que és qui està al darrere tot plegat, també i col·laborador amb l'euro d'aquest programa.
Sí, és un dels emprenedors d'aquest projecte. Vull dir que,
I a vostè també, perquè també és un dels col·laboradors, a més d'aquest programa amb l'euro. Moltíssimes gràcies als dos.
I una gràcies abraçada. Amb vosaltres. Una abraçada, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, molts èxits. Adéu. Bona tarda.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Francesc reivindica els dos nous sants com a models per la renovació de l'Església. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-te al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. A Ràdio Estel, el Compromís Ciutadà.
I... vaja, que estàvem parlant amb en Joan Antoni Malé i hem fet cita del doctor Juan Camilo Botero, que el tenim amb nosaltres, així que sense més dilacions el saludem. Com està? Bona tarda.
Què tal, Joan? Com estàs?
Ens ha portat aquesta música
Jordi, que
està de fons i que ja està sonant. Piano? Violí? Què sento? La pots pujar més, Jordi? Sí. És brutal, això. És brutal. La deixem de fons? Tota l'estona? Sí o no?
Vale, perfecte.
L'ha triat vostè?
Vale, molt bé.
Sempre demanem al convidat que ens porti una peça musical... I ell ens ha portat... Qui ens ha portat?
Arvo Pärt.
Arvo Pärt. I qui és Arvo Pärt?
Arvo Pärt és un músic contemporani.
Sí.
Estoniano, es viu encara,
sí.
I té una obra musical de corte contemporaneo muy clàssica i muy antigua, perquè sus raíces són el gregoriano i Bach. Tanto es así que Jordi Savall, que es un gran músico dedicado a la música antigua, a su investigación, pues es el único contemporáneo que interpreta, además son muy amigos, y compone para Jordi Savall.
Caram. Arvo Pärt, estonià.
Arvo Pärt.
Quan li vaig demanar al nostre convidat d'avui, que és el doctor Juan Camilo Botero, ¿qué pieza quieres que suene? I va dir Arvo Pärt, a mi em va fer una descoberta. No el coneixia i és brutal. Minimalisme sacre, diuen d'ell.
Sí,
no?
Perfecte. Sí.
Jo proposo que el deixem de fons.
Deixem-lo de fons, sí? Perfectament. Ens acompanyarà molt bé.
Sí? Perquè avui parlarem amb el nostre convidat de Medicina Antroposòfica, que potser no ho hem dit quan hem començat a parlar amb ell, però sí que ho hem anat dient al llarg del programa, amb en Joan Antoni Malé, ho hem dit en el sumari. I bé, més que el què, és el quan, no? Quan sorgeix aquesta medicina antroposòfica. I així ja anirem posicionant-nos i sabent més coses, no?
Sí, Jordi, mira, la medicina antroposòfica ja porta un segle. Va començar a los inicios del siglo XX en Alemania con Rudolf Steiner y una médica que se llamaba Ita Beckmann. Creo que el objetivo principal era desarrollar una medicina humanizada, una dignificación, una medicina que pudiese dignificar al ser humano en la era de la tecnologización progresiva, que sería el siglo XX, sostener una imagen unitaria e íntegra del ser humano en una época en que el desarrollo científico llevaba la ultraespecialización a la visión fragmentada del ser humano y de la naturaleza.
Visión fragmentada, Es que aquí anem a introduir conceptes tècnics, Què vol dir això de fragmentada?
Fragmentat és tot el que està cortado, és una unitat dividida en sus partes.
però què vol dir? Que la medicina fins a llavors no es fixava en el tot, en el conjunt de l'ésser humà, sinó que se centrava, no sé si hi havia un problema a l'intestí, per entendre,
no,
m'ho invento,
eh? No, perquè la medicina, en el siglo, en los orígenes, la medicina o todo el pensamiento de la humanidad siempre era unitario, desde los griegos hasta el Renacimiento. Con el conocimiento de la ciencia moderna, que comienza desde Galileo hasta el siglo XIX, nos vamos separando de esta unidad y encontrando sus componentes y especializándonos en cada uno de sus componentes. De modo que la visión del universo en conjunto luego ha sido fragmentada por, desde la óptica humana, y luego a través de los diferentes instrumentos, permiten una óptica de más resolución y se puede ir avanzando en esa fragmentación con el microscopio hacia las células, luego hacia los átomos. Actualmente estamos en el mundo de los subátomos, o sea que cada vez la visión fragmentada del universo se va dividiendo en partes, subpartes y partes de estas partes. Total que la unidad queda diluida. Y en el siglo XIX la medicina, la física mecánica, estaba en esa dirección de una física de los átomos. La medicina partía de este modelo, de una visión del ser humano, que ya no era una unidad entre cuerpo, alma y espíritu, como lo fue en el Renacimiento, sino que era ya una dualidad convertida en cuerpo y mente. Y este cuerpo se iba a estudiar en base a la composición de sus células, porque el microscopio y la teoría celular estaba recién inventada. En este contexto surge la medicina antroposófica a principios del siglo XX. En esta, ya preveyendo el desarrollo tecnológico del siglo XX, se planteaba entonces crear una imagen del ser humano que fuese digna y que mantuviese su coherencia, su condición íntegra y universal, a pesar de la progresiva tecnologización en la que iba a entrar el siglo XX.
Com hem comentat avui amb en Joan Antoni Malé fa uns minuts per telèfon, els propers dies 9, 10 i 11 de maig se celebra a Torremat de Barcelona, al carrer Duquessa d'Orleans número 9, la primera fira d'antroposofia a Barcelona. L'antroposofia ha estat un descobriment del programa al llarg d'aquesta temporada, és una revelació, ha estat així. Les seves propostes, doncs, hem vist com encaixaven de ple amb la filosofia d'aquest programa, i d'aquí que n'hagin volgut estirar el cable en la mesura del possible per anar descobrint més enfocs que aquesta corrent arrelada en Goethe i també en Steiner, com deia ell, doncs té, no? Avui parlem de medicina i ho fem amb el doctor Juan Camilo Botero, que a més ell té la seva pròpia clínica a Sant Cugat, a Mirassol, de fet, no?
Sí.
I si em vol donar les coordenades i així ja donem per entrada aquesta entrevista que ho hem fet d'una manera molt, molt, molt poc ortodoxa, no? Però a mi m'agrada també així. Digui, digui.
Sí, mira, pues sí, soy metge oncòleg i dedico als tractaments complementaris en oncologia des de la medicina antroposòfica. Entonces tenemos pues un terapéutico, una clínica en donde coordinamos la actuación de diferentes profesionales, a todos actuando desde la paradigma antroposófico en las diferentes terapias corporales a través de la euritmia, del masaje en la versión Presel, de la terapia artística, de la enfermería antroposófica, en la psicología antroposófica y, por supuesto, la medicina antroposófica. Todo este es el abanico
antroposófica. És un món impressionant, eh? Sí. Parlar dels massatges Presel, de l'urímia, de la teràpia artística. Sí. Aviam si podem arribar-hi, perquè són moltes coses, eh?
Correcte.
Hi ha alguna manera que es pugui definir el concepte de malaltia des de la òptica antroposòfica?
Sí. Sempre partint de la visión unificada del ser humano. El ser humano, en la seva organización interna, pues tiene unas polaridades en radicalmente opuestas, que son básicamente la inflamación y la esclerosis. La inflamación es procedente de la actividad del sistema metabólico y la tendencia a la esclerosis es la actividad fisiológica propia del polo neurosensorial. O sea que dentro de la salud ya albergamos un germen de enfermedad, pero cada tendencia enfermante en su correcta ubicación es un principio sano, fisiológico. La pérdida de este equilibrio, cuando un una tendencia que es propia del organismo neurosensorial con las formaciones de endurecimiento y esclerosis se desplaza a otro sitio que no es neurológico, por ejemplo, al sistema rítmico en el pulmón o en el corazón, impone unas dinámicas de endurecimiento y esclerosis. Entonces, una enfermedad la podríamos definir como una tendencia sana en un sitio equivocado. Es el deslocamiento de un principio sano del organismo en una zona del cuerpo que no está preparada para esas dinámicas.
Per tant, dedueixo que la malaltia pot arribar a ser desitjable.
La malaltia és l'estat anterior a la salut. La salut és l'estat posterior a una enfermedad. Toda enfermedad nos lleva necesariamente, si es correctamente entendida y tratada, a un estado más superior de organización, a un estado de salud mejor. Normalmente pensamos que la salud es la ausencia de síntomas. Esa es la normalidad, que es una zona intermedia, tibia, que está más cerca de la enfermedad que de la salud. La salud es el estado posterior a la enfermedad. De hecho, la enfermedad es necesaria para el ser humano como una contingencia en la cual puede entrenar y en la cual puede convocar sus fuerzas para remontarla. Esta es la salud, un estado activo.
Però n'hi ha que no ho aconsegueixen, això és molt complicat.
Hay varios niveles en los que se puede valorar este resultado. Puede ser en el plano orgánico, puede ser en el plano anímico, puede ser en el plano más de la individualidad. No siempre el éxito es conseguir la resolución completa de los síntomas. A veces puede ser necesario o imposible revertir un cuadro clínico por ser una enfermedad crónica degenerativa. Pero todo lo que se va derivando de esta condición orgánica en la vivencia de este individuo, en su biografía, también es parte de su transformación personal. O sea que la enfermedad también tiene un sentido, no es un hecho banal que hay que correr a suprimir, sino que hay que correr a entender en su dimensión antropológica.
Això és brutal. És a dir, pel que vostè m'està dient és, sí, potser hi ha una malaltia que és mortal, però aquella malaltia li proporciona una experiència en l'ànima de la persona que és transcendent.
És transcendent. De fet, com la visió del ser humà en la medicina antroposòfica és una unitat de cuerpo, alma i espíritu. El cuerpo se queda con la muerte, el espíritu trasciende la materia. Entonces hay una trascendencia del ser y esto es también un aprendizaje de lo que se lleva a través de sus vivencias corporales en la enfermedad durante su biografía.
Què vol dir quan diu això de biografia? Perquè és un concepte que amb l'antroposofia m'hi he trobat més d'una vegada i no l'hem deixat clar, no? Aquí.
Sí. La biografia és, dijéramos, lo que és la obra del yo, del ser humano, de su identidad sobre la tierra. Es el camino de un yo como un ser interior, único, irrepetible, como una individualidad sobre la tierra en una época histórica determinada. Entonces, el yo es el protagonista y el creador de la biografía. En esta biografía hay unas leyes temporales en su evolución. Nacemos, nos desarrollamos y, a diferencia de los animales, aparte de morir, trascendemos. Entonces, aquí hay un punto que es la conciencia, que es la expresión de este yo. En este camino evolutivo de la biografía, el yo, como sujeto, ha de construirse y está obligado a conocerse a sí mismo. El hombre contemporáneo necesita una sofía, una sabiduría que le permita conocerse a sí mismo, no solo en su estructura molecular atómica, sino también en sus extensiones con la naturaleza y con el cosmos. Porque somos también unas entidades universales, como lo es la naturaleza. Los ciclos estacionales es la actividad de los astros sobre la Tierra. Es una posición determinada del Sol en el zodíaco. Entonces tenemos, y ahí comienza la vida, como una exposición a las fuerzas planetarias y una emancipación de las fuerzas terrestres.
De tot això n'estarà vostè parlant, aquesta fira, aquesta mostra dels dies 9, 10 i 11, no?
Sí, esta mostra se parlaran de temes donde se explicarà el paradigma, la visió de l'antroposofia que se tiene del ser humano, de la naturaleza, pero lo más importante es que esto no es una teoría, sino que es una, tiene una aplicación, solo una teoría, sino que tiene una aplicación práctica sobre el mundo. Y aquí lo que vamos a mostrar es esta acción de la idea, cómo puede actuar de una manera transformadora en el mundo. Al introducirlas, por ejemplo, en una agricultura, crear una agricultura biodinámica,
sí.
Al introducirlas en una pedagogía, estos criterios de desarrollo biográfico en los distintos septenios o épocas de la vida, ¿cuál es la mejor manera de educar este ser humano siguiendo estas leyes evolutivas? Esta es la pedagogía Waldorf. Luego, ¿cómo aplicar esto en las diferentes líneas terapéuticas? ¿Cómo llevar esto al arte, a la arquitectura, a la música, por ejemplo? Entonces allí se mostrarán todas las iniciativas que están en marcha, porque antroposofía surgió a principios del siglo, del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, es cuando se da la expansión de la antroposofía hacia la cultura, creando la agricultura, la pedagogía, la medicina. Y todo esto ocurre gracias a lo siguiente, que en 1917... Steiner fundamenta filosóficamente el concepto de la triformación. Esto es muy importante, porque, como decíamos al inicio, durante el siglo XIX, que veníamos desde una visión dual, desde un pensamiento cartesiano en el que se separa espíritu de materia, mente de cuerpo, conciencia de inconsciencia, sujeto de objeto, pues esto ha venido generando unas dialécticas de contradicción entre los opuestos. Esta es la visión dual, este es el pensamiento binario. Steiner, en 1917, fundamenta filosóficamente el concepto de triformación. O sea, surge un nuevo estatus, una nueva manera de ver el mundo a través de la triformación, que es la superación del pensamiento binario. Dijera, con este pensamiento trinario aplicado a la naturaleza, a la cultura y a la sociedad, es que se desarrollan los impulsos antroposóficos. El pensamiento trinario, ¿qué es el pensamiento trinario? El pensamiento trinario es la superación de la dualidad. La dualidad, ¿qué es? Dos cosas opuestas, día y noche. Y en el pensamiento trinario existen, pero no como oposiciones, sino como polaridades. Y entre una polaridad y otra hay una transición, que es el punto tercero, es el punto del centro. El centro es el que permite la alternancia entre los opuestos, integrándolos dentro de una unidad. Entonces, el concepto trinario rescata la unidad de las cosas.
Havíem de parlar de medicina, però és el que passa. Sempre passa que portem un guió més o menys preparat i al final... Benvingut sigui, no li dic pas que no. Avui estem parlant amb el doctor Juan Camilo Botero, és metge antroposòfic. Ell és oncòleg i jo li volia preguntar una realitat o almenys una percepció de la realitat que preocupa, que és el de veure com hi ha cada cop més càncer, i fins i tot Nacions Unides ho diu, i quina lectura n'hem de fer, no, d'això?
Pues sí.
Haurà de venir un altre dia, ja li dic ara, perquè estem esgotant el temps.
Sí, te lo re... Sí, continuant en lo que estan dient, perquè van en la misma direcció, viendo lo trinario en el ser humano, cómo se rescate esta visión de unidad, entonces en la ruptura de esta unidad, como consecuencia de una visión dual, se rompen lo que estaba unido. Entonces un cáncer ya es la ruptura de una unidad, de una coherencia entre los aspectos que en origen estaban vinculados. A partir de una visión desvinculante, de un pensar dual, genera una fragmentación de las unidades en todos los niveles, incluso dentro del ser humano. Entonces, esta visión de la naturaleza del mundo tiene unas consecuencias, como fue también la tuberculosis en su tiempo. fue una enfermedad de la época, como lo fue la sífilis en el Renacimiento. Cada época tiene su enfermedad y estas enfermedades revelan la conciencia de la época y se traducen en enfermedades. La manera como se resuelven también habla de la misma época.
¿Y qué dio el cáncer de la época que vivimos?
El cáncer, pues, es una fragmentación del organismo. El organismo es una unidad en la que hay una coherencia entre las células y las fuerzas formadoras que le dan orden y lugar. Hay un control de número, de forma, de orden. Y esto no es resultado de las células. Esto es resultado de la actividad del espacio plasmador que nos ordena. Para entendernos, si lanzamos 10 toneladas de piedras al aire, nunca van a caer en forma de catedral. La sustancia no construye la forma. La sustancia, la forma le adjudica un lugar y en el organismo esto es lo que nos da un principio de orden, de anatomía y de función, de movimiento y de armonía. Está construido un equilibrio entre la sustancia y la forma. Entonces el cáncer es el fracaso, es la catástrofe de estas fuerzas formadoras. Este es la pérdida de la forma y el dominio del principio celular.
¿Y a qué es deu això dins de les nostres consciències que passi?
Dentro de toda la consciència tan individual, tiene algún sentido biográfico, pero también lo tiene cultural. ¿Cómo en la cultura no nombramos estas fuerzas que nos construyen día a día, que están en la naturaleza? ¿Cómo continuamente las ignoramos y sobre esta ignorancia las atropellamos, por ejemplo, a través de una agricultura intensiva, en el cual intentamos producir más cantidad que calidad? Este predominio de la cantidad sobre la calidad es la que en el fondo va teniendo unas consecuencias que aplicadas en la vida práctica y en la biografía se van traduciendo también en este resultado más que en el proceso, en poner más esfuerzo en los objetivos más que en la vivencia, en las transformaciones interiores, un desequilibrio entre las cantidades y las cualidades, porque lo cualitativo ha desaparecido en esta visión binaria. Entonces, esta parte cualitativa es lo que define la vida y lo humano, no solo el aspecto cuantitativo.
Uh-huh. Le hemos pedido antes, bueno, las coordenades, ¿no?, de la seva clínica.
Ah, bueno.
Una mica de contacte.
Sí.
Però ja li dic ara que, com que hem parlat poc, vale, del càncer i hem parlat poc de la malaltia des de l'òptica, sí, antroposòfica, m'agradaria que vingués més endavant. Quines molt coordenades té?
Joan, pues estem a... Esto es davant de l'Hospital General de Catalunya.
Sí.
Sí, eso es en Mirasol. Y esta plaza se llama el Doctor Pilar y allí pues estamos... En la plaça Doctor Pilar de Mirasol.
Doctor?
Pilar.
Pilar. Pàgina web, entenem?
Sí, drbaltaowters.com.
Doctor Botter.
Botters, no? Sí.
Vale. Punto...
Com.
Tenim un minut i mig. Molt bé. Un minut i mig és capaç, sí, d'explicar que hi ha una fase prèvia al càncer que durarà de 7 a 9 anys.
Sí, la aparición de la célula cancerosa es el estadio final del cáncer, es la fase visible de la enfermedad, cuando es detectable a través de, en la parte medible, detectable. Previamente, se ha ido generando una pérdida del equilibrio y de esta unidad entre la forma y la sustancia celular. Y esto se va manifestando, es un proceso lento y progresivo, que va afectando el calor del organismo y una reducción progresiva de la temperatura, una reducción progresiva de las actividades, del entusiasmo por vivir, de las fuerzas del día a día, y va adquiriendo más importancia el mundo exterior y sus circunstancias que la propia individualidad, que termina siendo arrollada por este oleaje de mundo externo.
Wow.
Entonces, esto va generando una condición precancerosa en la cual hay una falta de reacción a estos continuos estímulos. La persona deja de enfermarse, deja de tener síntomas y lo más importante es que pierde la capacidad de hacer fiebre. Se confunde con una fase de normalidad porque no hay síntomas. Cuando no hay síntomas, no hay salud. Hay un estado de falta de reacción. El organismo se está paralizando en su capacidad de reaccionar.
Buf, i tants punts suspensius més, eh? Doctor Juan Camilo Botero, moltes gràcies. Que vagi bé aquesta fira.
Molt bé, Joan.
Aquesta mostra, els dies 9, 10 i 11 de maig.
Perfecte, us esperem per allí perquè veiem en acció les idees.
I podem parlar d'això amb més profunditat. Gràcies.
Perfecte, merci.
El punt de llum, amb Enric Tintoré.
Doncs això, Enric Tintoré, com estàs?
Bé, Joan, bona tarda.
Una abraçada.
Igualment, a tu i a tots els nostres oients.
Tot bé, doncs.
Anem fent.
Sí. A veure, no, calla, que avui ens portes notícies d'actualitat i de fervorosa actualitat espiritual, no? Explica'ns això.
Bé, tenim per Barcelona un líder espiritual de la pau,
sí,
que és el conegut monjo vietnamita. A veure si ho dic bé, el seu nom és Thich Nhat Hanh, que és una destacada figura espiritual del budisme zen. Aquest home va lluitar molt per la pau a Vietnam durant la guerra de Vietnam, tant que va estar nominat pel Premi Nobel per al doctor Martin Luther King.
Caram.
I durant la guerra, ell i altres monjos vietnamites van treballar molt per la pau a Vietnam. A l'any 66 va deixar Vietnam per fer una gira per Estats Units, però ja no va poder tornar a Vietnam i es va instal·lar a França. Actualment, Thich Nhat Hanh dirigeix un monestir a França, un lloc que es diu Plum Village, on dirigeix una comunitat monàstica molt gran amb la funció principal de pregar per la pau al món. Aquest personatge, com t'he dit, està de gira aquesta setmana per Barcelona i diumenge que ve, a les 5:45 de la tarda, dirigirà una meditació col·lectiva a l'Arc del Triomf, al passeig Lluís Companys, i invita a participar a tots els barcelonins a meditar i pregar per la pau.
Que serà a l'aire lliure?
Sí, sí, a l'aire lliure.
A les 17:30, eh?
Primaverals fantàstics. Bueno, no sé si instal·laran algunes carpes, perquè jo no participo en l'organització d'això, sinó que m'he entrat i dic, bueno, ho vull compartir amb tu, amb el programa i amb tots els oients. No?
Això serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda al passeig de Lluís Companys de Barcelona.
Sí, davant de l'Arc del Triomf.
Molt bé.
Un Arc del Triomf que es va construir, penso que és l'únic Arc del Triomf del món que no es va construir per commemorar cap victòria militar, sinó que només es va construir amb motiu de l'exposició universal de Barcelona. No?
Per donar la benvinguda als qui venien a la ciutat.
Just, i per això han escollit aquest lloc per fer la meditació.
Un lloc de benvinguda.
Però no cal esperar el diumenge que ve per meditar amb la pau. Mira, ara et proposo practicar una petita meditació per la pau que podem fer en qualsevol moment i contribuirem al benestar nostre i als de la gent que tenim al voltant. Basta només amb seguir aquest poema de Thich Nhat Hanh, que és el següent. Diu així: en inspirar, tranquil·litzo el meu cos. A l'exhalar, somric. Sóc conscient del moment present i sé que aquest és un moment meravellós. En inspirar, ens imaginem, el poema que va aquí, ara dos apunts per la pràctica.
Dic, tan inspirador i tan senzill, digues.
A l'inspirar, ens imaginem que inspirem pau, que aquesta pau es distribueix per tot el cos i la ment, i sentim la pau. A l'exhalar, somriem. Al somriure, ens fem amos de nosaltres mateixos, amb un acte de voluntat de voler ser feliços. Després, som conscients del moment present. En realitat, el present és l'única realitat, perquè ni el passat ni el futur existeixen. Aquí i ara, i comprovem que tot està bé. És a dir, repetim i practiquem, Joan. Com t'he dit, no cal esperar el diumenge. En inspirar, tranquil·litzo el meu cos. A l'exhalar, somric. Visc el moment present i sé que aquest és un moment meravellós.
Gràcies, Enric. Molt inspirador. Una abraçada.
Una abraçada. Bona tarda.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
I això és tot per avui. Em sembla que ens quedarem una estona parlant encara amb el doctor que ens ha vingut a visitar per parlar de medicina antroposòfica, perquè dona molt de si, haurà de tornar a venir. S'ho ha venit d'Enric Tintoré, Jordi Carretero, a les vies de so. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver-nos fet costat i us emplacem el dilluns que ve i tornem a ser a partir de la mateixa hora i en la mateixa sintonia. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Recorda, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona tarda.